Nosaltres això sí que ho tenim, som molt rurals, i us he de dir una cosa, aquest senyor de Catalina Ràdio, aquest locutor, em fa una mica de ràbia, perquè té una veu massa maca. I després jo, després d'ell, què voleu que us digui? El ridícul. Doncs, Marc Alpena, bon dia.
Bon dia, com estem?
Els oients ja et coneixen pel Catalunya Migdia, que s'ha anat allà a garlar,
Sí, sí, d'opinadora.
D'opinadora. Doncs avui no vens d'opinadora, vens de, vaja, de gran entesa sobre gastronomia, història, i ens explicaràs coses molt curioses aquest estiu.
Sí, sí, aquest estiu el dedicarem a explicar tots aquests plats trencats que fan la història de la gastronomia, tots aquests despropòsits, falsetats, crims, revolucions, que tanta salsa li donen.
Doncs com aquesta dona és així forta, per dir-ho d'alguna manera, només podem començar amb una cançó, també al nivell d'aquesta persona. La Marsellesa, et sembla bé? Et sembla correcte?
Em sembla que
comencem
molt
bé. Aquí dalt?
Estic per despitar l'arma,
mira. Clar que sí, la llibertat, tot.
Sí, i en el
poble. Escolta, per què sentim aquesta cançó?
Perquè la nostra història comença el 1789 a París. I clar...
Vas dir, doncs sí, posem la Marsellesa.
El signe dels temps era aquest. La música que s'entén.
Llavors, estem a París.
Estem a París.
1789.
Correcte.
I què passa?
Allà hi ha un senyor que està fent bosses per tornar-se al seu país. Aquest senyor ha estat vivint a París uns 4 anys i aquest senyor es diu Thomas Jefferson.
Però aquest no és el president dels Estats Units?
Ho va ser més tard. En aquest moment encara és un diplomàtic, és un senyor que s'acaba de quedar vidu, és un senyor que ha estat embolicat amb una de les seves esclaves durant els anys que ha viscut a París, una cosa que després se'n van fer pel·lícules. I és un senyor que, sobretot, crida molt atenció perquè avui en diríem un enòfil, però potser el terme tècnic seria un pelma dels vins. Perquè aquest senyor es va passar tot
el... Em pensava que anaves a dir el que tècnicament es coneix com un borratxo.
No, un senyor pelma. O sigui, per lo vist... Era d'aquesta gent que li agradaven molt i es va dedicar a explorar-los en profunditat. Aleshores, Thomas Jefferson va aprofitar que estava destacat a París per tancar tractats pel seu país que acabava de néixer, que era Estats Units, per visitar un munt de cellers i un munt de bodegues. I per veure si podia reproduir el seu èxit a Estats Units. I durant aquest temps...
Perquè
també
pensava fer vi o només
sí,
volia importar-lo?
Sí, ell tenia la idea de que un dels motors econòmics d'aquest país que acabaven de crear podia ser el vi. I mirava ceps, bueno, s'informava tot això i sobretot se'n va comprar molt per la seva col·lecció
Passat.
Particular. I era d'aquests... diu John Quincy Adams, que era un altre president que era un veritable taladre. Vull dir, que anaves a sopar a casa del Thomas Jefferson i no tenia un altre...
No has vist aquests tenins?
Bueno, doncs el cas és que aquest senyor, el 1789, l'enganxa al fregat de la Revolució Francesa i ha de fer les maletes per tornar-se'n a casa, perquè a part del reclamen per fer-lo secretari d'Estat. Amb tot això, doncs, potser en aquell moment era la persona que més en sabia del món de vins, però va passar això, que va haver de tornar, i no se sap ben bé si va poder endur-se'n tota la seva col·lecció privada de vins.
Això és el que passa fins en aquell moment. You haven't met him yet, you haven't had the chance, 'cause he's been kicking ass as the ambassador of France. But someone's gotta keep... El Jefferson, que era un plasta tot el dia parlant dels vins, que si els tenint, que si els retrogustos, paladar en boca, això no sé si existia, això en aquella època.
Jo crec que no estava massa definit encara per tot aquest llenguatge tècnic, però...
Doncs però segur que hi havia el raïm, no? Com a mínim,
sí,
Pinot Noir,
sí,
etcètera.
Sí. De fet, en aquell moment s'han començat a embotellar les ampolles de vi, perquè hi ha hagut avanços tècnics en la producció del vidre, amb la qual s'estan creant les grans cases vinateres que després coneixerem, eh? I que ell es va preocupar de visitar d'això. Però bueno, quan ell torna cap allà, la cosa es complica. Ja et dic que no se sap ben bé si s'endú tot el que tenia. I ara fem un salt temporal, ens fiquem a la màquina del temps i passem al 1985.
Un moment que agafem la cabina aquella del Doctor
sí.
Who.
Per exemple, o la màquina del temps de J. Wells. El cas...
Ring!
Ja hi som. Mira, de cop i volta tothom porta ombreres.
Exacte, i què va passar?
Doncs,
en quin any estem ara?
Estem al 1985. Era Reagan, el vi s'ha convertit en un símbol d'estatus una altra vegada als Estats Units, es paguen grans preus per les grans anyades, hi ha una veritable bogeria. I a sobre, saps com són els americans, els encanta tot el que té a veure amb la seva història i el que té a veure amb el patriotisme, doncs de cop i volta algú fa un misteriós descobriment que ni l'Indiana Jones estaria preparat per haver-lo fet.
El Sant Graal? No va trobar el Sant Graal.
Bueno, més aviat un misteriós celler.
I llavors, clar, tenen allà el celler, troben un celler, un misteriós celler, que no saben de qui és, però que té uns vins molt bons, es veu.
Sí, aquest celler apareix a sota unes obres a París, en teoria, tot en teoria, perquè no se sap ben bé on està, diuen que s'hi ha Le Marais i tal. I la primera notícia la dona un senyor que es diu Harry Rodenstock, que era un col·leccionista de vins alemany, i diu que li han dit que està ple d'ampolles. És que si us dic els noms ja us sonaran, eh? El Chateau Lafite, d'Aiquem, de Margaux, de Mouton. I que aquestes ampolles tenen gravades les inicials THJ. Clar, aquí es comencen a disparar alarmes, eh?
Llavors comencen a pensar que potser eren del Jefferson.
Sí, a veure, ningú no ho deixa molt clar, però comencen a dir, ostres, això, si ell va estar aquí en aquesta època i col·leccionava tots aquests vins i va passar per tots aquests cellers, és molt probable que fossin d'ell.
I la cosa es comença a complicar.
Es comença a complicar. Un marxant de Christie's, que era especialista en vins, diu, ostres, això s'ha de vendre, perquè, clar, no ho podem deixar aquí. Bueno, embolica agafa fort, tothom al·lucinant amb els vins aquests, i finalment, el 5 de desembre de 1985, una ampolla d'aquest lot surt a subhasta. En aquest moment és l'ampolla més cara venuda mai en la història dels vins, i bueno, el preu s'enfila pels núvols, no? Perquè el preu de sortida són 10.000 lliures esterlines.
En aquell moment, que ja és una bajanada.
Que ja és una bajanada ara mateix, i n'arriben a pagar 156.000.
Uh-huh. Vaja, algú s'està fent d'or. I què més passa?
Doncs passa exaltació nacional, passa que el món del vi en ple es torna boig, als Estats Units l'ampolla aquesta la compra el fill de Malcolm Forbes, que és aquest magnat de la premsa.
El Forbes de tota la vida,
sí, exacte.
Aquelles que jo surti sempre a la setena, com de les més riques,
sí,
que hi ha.
Sí, jo estic la novena, mira.
Doncs, fa ràbia, està per sota.
Sí, ho acceptem. Doncs el cas és que, clar, ell en compren els Germans Koch, bueno, tota la bona societat d'Estats Units, menys el Trump, que el Trump és abstemi, compren ampolles d'aquestes. A part d'això, comencen a haver-hi tastos superexclusius muntats pel mateix Rodenstock, tastos en què hi van els grans crítics de vins, com l'agència Robinson, el Robert Parker, i van tots aquí fent-li l'onada als vins del Thomas Jefferson, que si encara es poden aguantar, que si tenen el gust dels anys i el passat, i no sé què.
I què?
I, bueno,
és que fa molt mala pinta, Marc Alpena,
La mala pinta que et puguis imaginar, perquè, bueno, de fet, encara hi ha gent que s'arriba a gastar més diners dels que havíem vist en aquesta subhasta. Una de les ampolles, amb l'assegurança i tot, arriba a valdre 232.000 lliures i es trenca. O sigui, tot molt dramàtic. Però, a veure, què? Hi ha coses que no comencen a quadrar, perquè algú escriu a la casa pairal de Thomas Jefferson, als arxius, comencen a mirar si... Perquè el Jefferson, per l'estat, era bastant obsessiu amb la seva... Era aquesta gent que guardava fins al tiquet de caixa del dia quan va comprar un paper de vàter, eh?
I llavors, vaja, que les coses no...
Que no quadren. Que allà aquelles ampolles no se sap d'on han sortit, i que tot és molt fosc, i que
no eren del Jefferson, sinó que eren de...
Bé.
D'Olivia de Havilland.
No s'ha sabut ben bé mai de qui eren. El que sembla clar és que són vins antics que algú els va reembotellar i que el tal Rodenstock, de fet, en realitat no era un senyor d'alta alcúrnia, com s'havia fet passar, sinó que era un productor de Canciones del Verano, de Schlager alemanys.
Què dius?
El que sents. Aquest senyor, doncs, produïa l'equivalent al Despacito en versió alemanya dels 80.
Sí, que tot era mentida.
Tot era una trola, com un temple.
I aquest senyor l'estan buscant encara?
Aquest senyor, a veure, i aquí hi ha hagut un joc de judicis i contrajudicis. De fet, l'autor del llibre d'on jo vaig descobrir aquesta història, que es diu el vinagre dels bilionaris, el van denunciar perquè es ficava amb el subhastador de Christie's. Però no he pogut demostrar mai que eren certes. El que passa és que per coses tècniques i forats legals, les històries d'aquelles, tampoc l'han enxicarat mai, però fa una pudoreta que no t'explico.
Pudoreta, amics, així acabem el programa d'avui, amb pudoreta de vinagre bilionari, perquè això va valdre molta pasta. Cada setmana Marc Alpena, els divendres, vindrà a explicar-nos històries de gastronomia que ens deixaran amb els ulls oberts i els plats trencats.
Així ho farem. Moltes gràcies.